Tu imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, no?
L'any 2000, diuen, no. Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si ho tenen bé, els números no els han fet.
Pues tu dius, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
Vull dir, i quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Una paraula, el que tenia cèntims...
Al Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora, la setmana tràgica, economia i política, amb el periodista del Wall Street Journal des de Londres, Ion Sindreu. Bon dia, Ion.
Bon dia.
I el doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, Toni Rodon, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Toni, com anem?
Bon dia, bona hora, què tal?
Avui amb el Sindreu i el Rodon, molta atenció, perquè ens fixarem en l'aplicació que més furor està causant aquests últims anys. Una aplicació que sembla que ha aconseguit resumir l'atracció i l'amor en un simple algoritme i un moviment de dit cap a la dreta i cap a l'esquerra. Avui amb el Ion Sindreu, el negoci de Tinder.
Came up with this idea of what we call the blind double opt-in, which is if I like someone, I can swipe right or I can like them, and they won't know that I like them until they also like me back. So it removes the element of rejection.
Fixeu-vos bé que he apuntat. Avui amb el Ion Sindreu parlem de Tinder, perquè amb el Toni Rodon no és possible parlar-ne. Rodon, bàsicament perquè, clar, tu la teva relació estable va començar a l'època de la prehistòria, això vol dir que suposo que devies enviar SMS i anaves amb la Serpiente i el Nokia 3310, o el Motorola aquell que s'obria.
Sí, sí, de fet tenia un Motorola d'aquests que s'obria, que pel que he vist tornen. No, sí, totalment, la meva...
Tot el que puguis aportar sobre Tinder serà basat en...
En observació d'amics i d'altres generacions, o no? La meva història és de la prehistòria del flirteig. Ah. Jo, de fet, vaig conèixer la Marina...
Espera't un moment, espera't un moment. Podem buscar la sintonia del divan, sisplau? I digue'm, Toni.
A mi m'endivina que parlarem de política. No, jo vaig conèixer la Marina, de fet, en un concert, tradicionalment. Encara hi ha, de fet, un 30% de gent que diu que coneix a la seva parella a llocs socials com el bar.
El ball del poble, no?
Allò, el ball moment... del poble, sí. De fet, va ser, podríem dir, el moment més romàntic de la meva vida, perquè recordo que la Marina es va acostar i em va dir m'he perdut. I jo li vaig contestar, i, com dient, no importa molt... I tot i així ha anat bé.
Gran entrada, Rodon.
Tot i així ha anat bé, eh?
Clar, així és com es lligava a l'època dels dinosaures, no? Coneixent algú al ball, no? Traient-la a passejar, convidant-la...
M'ha agradat, crec que és la primera vegada a la vida que em diuen dinosaure.
Però clar, Sindreu, com es lliga avui dia? A veure...
No, és el que diu el Toni, jo crec que potser estem mirant la mateixa gràfica, no? En què és bastant espectacular i veus com realment quan s'acosten els 2000, no? El canvi de mil·lenni, la gent que es coneixia online, bé, lògicament internet doncs no existia, però va passar aproximadament el 21-22% d'avui, i el que ha caigut doncs són llocs com la feina, els amics, evidentment l'església era un lloc molt popular.
Maco de lligar on a l'església, gent... sí.
Sí, convida a lligar a l'església.
Convida a fer l'amor.
Efectivament, però clar, és on la gent hi passava molt de temps, no?, en el seu dia, i per tant, al final, és aquells llocs on tu doncs interactues socialment més, i en canvi tots aquests llocs han caigut. Encara és evidentment molt més extrem per les parelles del mateix sexe, en què pràcticament el 70% avui en dia es coneixen online. Uh-huh. Per tant, realment és un canvi cultural absolut.
Què té Tinder que hagi fet que hagi triomfat tant? Perquè d'aplicacions per lligar n'hi ha una pila. I Tinder continua estant allà des de fa uns quants anys, perquè crec que, evidentment, és una aplicació molt nova, però ja té 6, 7, 8 anys, no, Tinder? Com és que ha triomfat per sobre de la resta?
Això no se sap mai, eh? Al final és una qüestió d'adopció, no? Cultural, que com que altra gent doncs, ho fa servir, tu també ho fas servir, es desestigmatitza, no? L'ús de no només d'una aplicació de cites online, sinó també d'una aplicació que a més té una connotació segurament més de cita d'un sol dia, que no pas, no? De trobaràs la teva parella romàntica i tot això, segurament el fet de poder-ho fer fàcilment amb una app que estigués bé en el telèfon és el clar esdeveniment tecnològic, no? Que permet que això passi. És a dir, abans tu havies de fer aquests perfils a les xarxes i havies de dedicar temps i era com molt poca gent. Aquí el que va passar és que llavors, de manera més casual, jo recordo quan això va començar a esclatar aquí a Anglaterra, una mica abans que a Catalunya, i la gent, doncs allò, estava prenent una cervesa al pub i anava fent el burro. I, per tant, jo crec que això és una mica el que li ha donat, no, la notorietat que té avui en dia.
Mira, tinc algunes dades sobre Tinder, eh? Va néixer el 2012 de la mà d'un senyor que es deia Sean Rad. No ha parat de créixer. Està actiu a 196 països, que vol dir a tot el món. Va ser l'aplicació amb més descàrregues dels Estats Units l'any 2017, superant fins i tot Netflix. I només durant el segon trimestre del 2018 Tinder va sumar més de 300.000 nous escriptors i té 421.000 milions de dòlars de pasta que ha anat guanyant. A veure, Toni, tot això com t'ho expliques? Com fa diners Tinder?
A veure, Tinder, el model de negoci en el fons és senzill perquè és una aplicació molt senzilla d'utilitzar, per tant no suposa una barrera molt costosa per a molts usuaris. En
I
el
gratuïta d'entrada, no?
Gratuïta d'entrada, és un d'aquests models de negocis que les funcions bàsiques, diguéssim, són gratuïtes i després si vols fer algunes altres funcions, com per exemple veure qui t'ha fet like o qui t'ha lliscat cap a la dreta, llavors has de pagar, no? Però aquesta funcionalitat gratuïta és una barrera d'entrada molt baixa i per tant molta gent s'apunta fer-la servir, i després, que és una app molt senzilla d'utilitzar, no cal, diguéssim, estudiar molt o saber utilitzar molta tecnologia per fer-la servir. I, de fet, és tan senzilla que quan un mira els trams d'edat que s'utilitza Tinder, el que observem és que, evidentment, la gent jove l'utilitza molt més, però també hi ha una quantitat gens considerable de persones, diguéssim, grans, que també l'utilitzen, no? Precisament per aquesta facilitat que té de fer-se servir. De fet, un dels apunts curiosos de Tinder és que Tinder es fa servir per, o aquestes apps de lligar, es fa servir tant per lligar com també per trencar amb la parella. Cada vegada lliguem més a través de les apps, però també ens divorciem més, o divorciar potser no tant, però trenquem les relacions
més. Deixar la parella a través del xat de Tinder.
A través d'internet, efectivament.
Però no del xat de Tinder, és a dir, a través d'un WhatsApp, que ja és tristot, o a través d'Instagram, però també a través de... S'ha demostrat això.
S'ha demostrat i en molts casos es continua utilitzant com una mena de canal de comunicació entre les parelles.
Sobre els diners, Ion, m'estàs dient que Tinder guanya diners només amb les subscripcions de la gent que paga? Perquè entenc que molta de la gent que utilitza Tinder és de manera gratuïta. O sobretot també és a través de la publicitat que hi ha dins de l'aplicació, o a través de vendre aquestes dades tan interessants dels usuaris de quan tu et logues a dins, que has de dir edat, d'on vens, a vegades et proposa aficions, on has estudiat, les teves inquietuds...
No. De fet, el primer que hem d'aclarir és que Tinder no és una empresa, eh? Tinder és una app, és una marca que pertany a una empresa. Que l'empresa es diu Match Group. És una empresa americana, va sortir a borsa el 2015 i fixeu-vos que si haguéssiu posat diners, llavors, quan va sortir, si haguéssiu posat 100 euros o 100 dòlars, us n'haguessin retornat 500. És un retorn del 400%. Comparat amb el 60% de la resta d'accions. Per tant, és una passada, eh? Les marques que té Match Group segurament us sonaran. Una és Match, no? L'altra és Tinder, l'altra és Mythic, l'altra és OkCupid, Pairs 2, i darrerament han afegit una que es diu Hinge, que busca ser una mica més allò de relacions de debò. Clar, llavors, quan tu dius, no, d'on venen els calés? Doncs el 95% ve de pròpies aplicacions en diferents maneres. No és les dades, no? Això que diu, no, és que Facebook, és que Google, on realment fan diners és amb les dades. No és el cas d'aquestes empreses, eh? La manera com ho fan és, com diu el Toni, en el cas de Tinder és això, t'afegeixen aquests extras pels quals paguen, però la clau de l'empresa és que amb totes aquestes diferents marques que té, no només aconsegueix segmentar la gent, no?, perquè vagi en allò on ells s'identifiquen, per exemple, doncs això, no?, si ets una persona amb més diners, per exemple, Match, l'app Match, et fa pagar una subscripció. No? I d'aquesta manera filtra per la gent que ja és prou seriosa com per estar pagant calés i fa calés d'aquesta manera. La resta de la gent que no vol pagar subscripcions, cap a Tinder. No? La gent que creu que el més important, no? Una mica més a l'antiga, és posar les teves aficions i aquestes coses, cap a OkCupid. Llavors, d'aquesta manera, a més, promou una de les apps a les altres apps i aconsegueix, no? que mai es quedi, no? que mai es quedi enrere, i d'aquesta manera fan un marge altíssim, fan un marge del 26%. Per tant, no és un sol model de negoci, sinó que el model de negoci és, per una banda, aconseguir fer xarxa, és a dir, que hi hagi molta gent, tenir aquesta xarxa per distribuir-la en diferents apps i marques en què cada persona hi busca i troba una mica el que vol, i des de llavors intentar fer diners una mica específicament per cada un, no? És a dir, en algunes apps hi ha més marge, en altres n'hi ha menys, depenent de l'edat, depenent dels diners, però ells sempre troben la manera de treure't els calés, no? Per tant, és
molt
un model de negoci
molt
increïble.
Interessant tot això que explica el Leon Sindreu, però hi ha condicionants a tot això. Quan nosaltres ens baixem una aplicació i posem informació sobre nosaltres o estem chatejant amb alguna persona que només coneixem virtualment, els humans mentim.
Molt.
Ah.
Molt, molt. De fet,
i més per lligar.
Sí, sí, de fet es calcula que el 53%, és a dir, més de la meitat de persones que utilitza Tinder o aquestes apps de lligar, diu mentides en el seu perfil, és a dir,
tu pots dir que ets del Barça i en realitat no ho ets.
I en realitat no ho ets, exacte, o perquè tothom sap que si dius que ets de l'Espanyol les probabilitats de lligar són més baixes, no?
Suposo
que
vas per...
Això no em faré responsable d'aquestes afirmacions.
La Porta ja avisava d'això.
La Porta ja avisava, exacte, sí.
I de fet, hi ha una altra dada interessant, que és que en el fons Tinder, o aquestes apps de lligar, Tinder sobretot perquè la més coneguda, s'ha convertit en un fenomen, en el fons, una mica social, no? Per exemple, el 22% de persones, dues de cada 10, fan servir, és a dir, construeixen el seu perfil i abans ho consulten amb els seus amics per veure si és un perfil bonic.
Consensuen si no... el perfil, si queden bé, si queden ben retratats, no?
Exacte.
Si aquesta foto surt favorit.
I després hi ha molta gent, també, que el que fa és jugar entre cometes, al Tinder amb els seus amics, no? Allò, queden i durant un espai de temps es dediquen, doncs, a consensuar si llisquen cap a la dreta o llisquen cap a l'esquerra.
Molt bé. I clar, i a part, tu també, portant-ho a la part més política, també busques segurament una afiliació amb aquesta parella que estàs buscant a través de Tinder o aquesta relació, que pensi d'una manera semblant a tu, que voti inclús d'una manera semblant a tu, no, Toni? Això ho podem explicar, també?
Sí, efectivament, perquè Tinder s'ha convertit, o aquestes apps de lligar s'han convertit en un escenari per fer alguns experiments molt interessants des de fa un any i per comprovar un fenomen humà que es diu autoselecció. Què és l'autoselecció? És bàsicament que nosaltres tendim a emparellar-nos o a comunicar-nos amb gent que pensa com nosaltres. Aquesta idea que ens agrada discutir amb gent que pensa diferent, això és molt romàntic. Hi ha alguns que sí, però en general a tots nosaltres ens agrada estar a la nostra bombolla i que els nostres arguments es vegin reforçats pel nostre compatriota, diguéssim. És a dir, estar a un lloc que tothom pensa igual. Aleshores, aquí què ha passat? Doncs s'han fet diverses investigacions mostrant que quan s'afegeix en el Tinder, per exemple, l'afiliació política, la gent doncs, és molt més probable o menys probable que llisqui a la dreta en funció del que llegeix, no?
Perquè hi ha el descartes.
Exacte.
Si veus un paio de Vox o una noia de Vox, directament li posaràs que no, segurament.
Efectivament. Aquí hi ha, per exemple, un estudi molt interessant de Huber i Malotra, un professor de Yale de Stanford, de fa uns anys, que bàsicament van fer una cosa molt senzilla, que és que a l'app veien el perfil d'una... la gent veia el perfil d'una persona, per exemple, trobaries, no sé, Roger Escapa, plantat, molt ric, etcètera, sí. Etcètera, i a sota posarien la teva afiliació política, no? I en canvi altres persones veurien el teu mateix perfil però sense la teva afiliació política. Aleshores, això el que provoca és que la gent, quan observa la seva afiliació política i que està en línia del que tu mateix penses, la probabilitat de lliscar cap a la dreta, és a dir, que aquella persona t'agrada, augmenta de forma exponencial.
Ion, què dius?
No, és interessant i a més, en la direcció del que diu el Toni, però hauríem de distingir, jo crec que això és clau per entendre també el negoci, entre el que et fa lliscar i el que realment funciona, perquè segur que realment que coneixeu molta gent que ha anat a un munt de, jo en conec, que han anat a un munt de cites de Tinder i no n'hi ha manera, no? I dius, home, com pot ser si tenim totes aquestes dades de la gent? I tornar una mica al que em preguntaves abans, això és un negoci de dades? Clar, Per exemple, es va fer un estudi molt recent en el que doncs, van fer un... Sabeu allò que es diu speed dating? Mm. Que fan, que posen gent en la mateixa habitació i han de mirar qui s'atreu. Doncs van intentar, no?, predir doncs qui s'agradaria amb qui a partir de diverses característiques com intel·ligència, sentit de l'humor, ambició, fins i tot el que dèieu ara, de visió política, i a l'hora de la veritat cap d'aquestes variables prediu en el, quan es troben en persona, cap d'aquestes variables prediu absolutament res.
Perquè l'amor, Jon Sindreu, és lliure i a vegades és... floreix o no floreix i tu t'has de deixar anar més.
És lliure, sí, però curiosament el que sí a les màquines són molt bones en predir és a nivell global, no? És a dir, qui és més atractiu que un altre, que en el fons molt és l'aparença física, però no només. Per tant, tu pots fer un rànquing amb un algoritme bastant fidedigne de com la gent serà vista per altra gent. El que no pots fer és predir específicament, no? Si aquella persona específica amb una altra persona específica, això funcionarà. Per tant, aquesta idea d'aquestes apps, que jo crec que en el fons ho saben molt bé, la clau és que tenen un algoritme secret que sap qui... No. A l'algoritme, ells evidentment fan veure que sí.
L'algoritme és Cupido.
L'algoritme és una farsa. És a dir, està allà per màrqueting. I això és una mica una teoria meva, però informada, diguem-ne. Tinder, per exemple, diu que ara ha canviat l'algoritme i que ara sí que posen moltes més coses sobre què és el que tu et mou, no? Però és mentida. És a dir, al final, aquí el que importa és que és relativament fàcil, no? Trobar gent que s'assembli a tu i trobar gent atractiva o que estigui en el teu nivell d'atracció perquè tu, doncs, no, facis allò de lliscar, no? Però, a l'hora de la veritat, clar, això no funciona. I jo crec que les apps ho saben i, precisament, el que no fan és gastar muntanyes de calés en refinar algoritmes que sabem que no funcionen. Totalment diferent de Facebook o de Google, que són empreses que sí que realment, en gran part, no, viuen i moren perquè els seus algoritmes doncs, siguin d'alta qualitat. Això, en el fons, és, com diu el Toni, una xarxa per trobar gent que sigui, un, semblant a tu, tants com sigui possible, per això tenen els diferents tipus d'apps, i dos, que sigui doncs, atractiva, que és una cosa que al final sí que les màquines poden predir bastant bé.
Aquest és el credo precisament de Tinder en una xerrada dient que no els importa la competència, que l'única raó per la qual es mira la competència és per aprendre i saber quin aspecte millorar. Clar, Tinder de competidors en té molts, però de directes de moment encara no se li coneixen alguna aplicació que el pugui superar. Toni, per anar...
Bumble.
Bumble, no?
La coneixeu?
No.
És que totes les altres marques populars, és el que dic, les té Match. Per tant, diu, no, si no tenim competència, clar, és que pràcticament no en tenen. L'única que hi ha és aquesta Bumble, que ara aquest fons d'inversió privat Blackstone hi ha posat molts calés, i és una app...
Et veig molt posat en el tema, Sindreu.
I mira que no n'he fet servir mai cap, però segur que tens algú a la redacció que l'ha fet servir, perquè es veu que és una app...
Per on vols començar? Pel Nil, per la Marta, pel Joan... El Joan Bota
per la Marta, perquè es veu que és una app en què les dones, només les dones poden enviar la primera... No?
La proposta, senyal. La proposta de la fletxa, no?
Clar, i és així.
Mira,
perquè...
això és com l'Adopta un tio, aquesta la teníem també aquí.
Ah, sí? Què és això?
És una aplicació que es diu Adopta un tio. Se'n feia molta publicitat.
Has de pagar la manutenció.
Crec que també les dones tenen més poder de decidir amb qui se'n van. Que no se'n malinterpreti. Crec que les dones, exacte, en aquesta aplicació tenen com més pes a l'hora de poder escollir i els homes estan com més limitats a nivell d'aplicació.
Això és molt intel·ligent, no? Perquè tots sabem que hi ha problemes evidents en trobar-te amb homes desconeguts i problemes fins i tot de seguretat física i personal. Per tant, jo crec que Bumble ha encertat molt amb això fins al punt que Match els intenta comprar però no se'n surt, no? Per tant, és el que dic, sempre trobar una mica el nínxol en què la gent se sentirà còmoda.
Toni, per tancar.
Sí, no, jo, una reflexió final. Jo crec que una de les motius pels quals Tinder ha funcionat també és sobretot per aquesta barrera d'entrada que disminueix, no? És a dir, una cosa és simplement anar a un bar i posar-se a parlar amb una persona, llavors tindràs el dubte de si aquella persona tindrà les mateixes afinitats, si t'agradarà físicament, que se suposa que sí, perquè si no, no hauries parlat, però sempre hi ha el dubte de quin tipus de connexió hi haurà, no? En canvi, amb aquestes apps, la primera cita es produeix quan ja li has posat like i tots dos us heu fet like i, per tant, hi ha una barrera d'entrada, que és aquella de m'agradarà, en principi sí, perquè si no, no hauries lliscat a la dreta, no? Per tant, hi ha aquest cos d'entrada que ja no hi és. I les converses poden fluir de forma una mica més agradable, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja no et trobes en aquella situació estranya, perquè hi ha hagut alguna interacció prèvia que ha facilitat la connexió.
Avui hem intentat parlar de les aplicacions per lligar, ho hem fet amb Romeu i Julieta, Toni Redon i Ion Sindreu. Per cert, per anar tancant i per acomiadar-vos, vosaltres dormiu bé? Ho dic perquè ara hem convidat experts al suplement per fer una taula i un consultori sobre dormir. Què tal la llitera de Mataró?
Bé, jo dormo poc, però molt bé, molt bé.
Molt bé. I tu, Sindreu?
Jo dormo massa bé. Jo sóc d'aquells que em passaria el dia dormint i, a més, dormo en postures que després em destrueixen l'esquena.
Això vol dir que no descanses del tot bé. Però no feu servir passiflores, dormidines, coses estranyes, eh?
No
teniu aquest mal de cap. Doncs de seguida parlarem, obrim consultori amb experts també afrontar el tema de la son avui al suplement. Ion Sindreu i Toni Redon. Que vagi molt bé, enamorats.
Que vagi bé.
Fem una pausa.
Dia de Sant Valentí, eh? Va ser dia de Sant Valentí.
Maco, això de Sant Valentí també. Aquí a Catalunya fa país, també, trobo.
Fa país, molt de país.
Molt.
Sí.
Fem una pausa i de seguida tornem.